TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Ens queden dos programes abans d'acabar la temporada i partir de vacances, i com sol ser habitual, volíem aprofitar per recordar algunes de les entrevistes que hem realitzat al llarg d'aquests darrers 9 mesos. Com sempre, hi ha hagut de tot, però costa no enamorar-se de certs personatges. Alguns d'ells, com els d'avui, relacionats entre ells, com el doctor de Geografia, professor i escriptor Climent Picornell, i l'astròleg Frederic Suau. Tots dos personatges enormes, amb unes vivències realment curioses, entre elles haver regentat el bar Esgallet, un dels primers que varen començar a rompre motlles a Palma. I també perquè un cop venut Esgallet, varen agafar tots aquells doblers i varen partir junts a fer un viatge en furgoneta que els va dur d'Amsterdam a Grècia. Així que dues històries de vida d'aquelles que semblen un poc de pel·lícula, contades a més per dues ments privilegiades i peculiars. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. Jo faim en Climent Picornell, entrevistat a casa seva a la plaça de les Sanes. Ell mateix es presenta.
Som Climent Picornell Boussà. Vaig néixer dia 24 de novembre de l'any 1949. Vaig néixer en el passeig marítim. Mira, ma mare feia feina d'infermera a una institució que se deia Santa Madrona, que depenia de la Caixa de Pensions. I tenien una clínica per dones, només era per dones, no? I bàsicament les dones que feien feina aquí tenien els seus lots en aquesta clínica de Santa Madrona, que estava on ara hi ha l'Hotel Bellver, en el passeig marítim. I jo vaig néixer allà. I me varen batiar a Santa Tereseta, que està a una parròquia que està darrere, i mon pare i ma mare, que havien nascut a Sant Joan tots dos, havien baixat a Palma a fer feina. I de qualque manera també, vull dir, perquè, no sé, ells veien que pels fills Palma era una altra cosa, no? Vull dir, una cosa més important, una possibilitat de tenir un futur millor, que no sé com eren. Tampoc no eren pagesos, no? Vull dir, perquè mon pare descendia de ferrers, el seu predí era un ferrer, era el ferrer Climent de Sant Joan, i son pare de mo mare era tzatx, era això que en castellà era l'alguacil, no, de Sant Joan, vull dir, i per tant eren dues professions que no estaven relacionades en so món rural, però bé, ells varen baixar, se varen comprar una casa a de vores pont d'Estren, en el carrer Jacint Verdaguer, bé, Jacinto Verdaguer, se deia en aquell temps, es creuer en Jaime Balmes, també, Jaume Balmes. Quan vaig ser més gran vaig saber qui eren aquests personatges, no? Quan era petit, en Jacinto Verdaguer i en Jaime Balmes no sabia ni qui putes eren, no? I era la típica caseta de l'Eixample de Palma, no? Una caseta de planta baixa, amb una mica de jardineta davant, amb un bon corral a darrere. I que nostre hi havia una llimonera, era bàsica, set llimones, hi havia dos tarongers, en el fons hi havia un galliner, que diria que no... I jo recordo aquell barri amb una alegria impressionant, no? Vull dir, perquè la majoria era gent que havia baixat de pobles a fer feina en el turisme o en coses relacionades amb ciutat, no? I de fet hi havia com una espècie de vida de poble però de barri, no? El veïnat de la dreta eren de Sarracó, li deien la Madona Raconera, havien emigrat a França, quan se barallaven l'home i la dona, jo els sentia que se barallaven en francès, era una cosa molt curiosa, no? Un francès fluidíssim, a més, no? I a l'esquerra hi havia la Morera. És a dir, i nosaltres érem els Sant Joaners, no? I era realment una vida amb una llibertat, vull dir, el tren passava per davant que meva. I jo record el tren com a una cosa, l'associa a la meva vida, perquè el vaig veure passar durant moltíssims anys, no? record convois enormes, plens de bestiar, de porcs, de mens, no? Vull dir, que se n'anaven de cap a l'esport, no? Vull dir, record també que davant passava un ramat de cabres, un pastor de cabres, no? I que munyia la llet i la venia, no? I era, imagina't, això era la palma dels anys 50, no? I la palma de la primera perifèria, no? I perquè nosaltres, quan havíem de venir al centre, dèiem baixar a Palma, no? Nosaltres baixàvem a Palma, no? Perquè Palma la consideràvem bàsicament el casc antic, no? Nosaltres vivíem a ses afores, no? Vull dir, jo la meva baixada a Palma era entrar per la plaça d'Espanya, anar pel carrer de Sant Miquel, baixar pel pas d'en Quint, arribar a Esborn, en Esborn encara hi havia cadires, hi havia els bancs i llevar unes cadires on se pagava per anar allà, no? Vull dir, en Esborn se passejava un poc per la Seu, anar fins a la Riba, just aquí de vora, que és un passeig que ja no existeix, fins a la farola d'esport, no? I això era un territori que no vull dir que fos hostil, no? Però que no era, no era la palma que tu respiraves, no? Allò era un barri fronterer entre les Set Aigües, els Hostalets, la banda de la parròquia del Sagrat Cor, recordes dos cines on vaig començar a veure les meves primeres pel·lícules, no? Cine Doré, que llavors li posaren Cine Dorado, el Cine Capitol, on vaig anar a les monges agustines que tenien un convent en el carrer de Reina Violant, record la parròquia on vaig a l'escolanet molt d'anys, i record haver anat i acompanyat a molt de morts, perquè els morts abans els acordaven de cos present a les cases, no? I jo era un ninet i amb un roquet i un vestit d'escolanat, i me n'anava allà, solia dur sisopo, allò que tiren per beneir, no? I record moltíssim de morts, record saló especial que feien les cases plenes de gent, no? Llavors agafàvem el mort i en processó el mort duem a l'església, no? Però vaja, ho record, la vida aquesta d'Escolanet la record amb molta de... també amb molta d'alegria, no? Vull dir, perquè era una vida molt... la vida del meu barri era una vida molt a lloure, no? Vull dir, podries anar, podries venir, podries... No hi havia... Hi havia com una espècie de jota d'on tu m'adones, no? Que és una cosa que en els pobles encara funciona, no? Record el primer foraster, és murciano, li deien, eh? I no n'hi havia, no, va ser una cosa, va ser com una espècie de ja, un foraster, un murciano, no? I ja te dic, era una vida absolutament diferent. Jo en el meu barri he tornat després, en aquest barri d'Escarreges i Verdaguer, perquè quan se va morir mon pare, mon mare va decidir que se'n tornava a Sant Joan, que no volia estar a posar Palma, i varen vendre la casa. I actualment, aquí on hi havia Cameva, ara hi ha un supermercat. Hi ha una finca de pisos i el que era Cameva, un supermercat. I en el meu quart, allà on jo dormia, hi ha la secció de fruiteria. És una secció molt noble, no? Però a vegades he tornat a passar... Clar, mira el carrer Tossi ha variat, que ja no hi passa el tren. El tren ara va soterrat, no? I jo vaig anar després, vaig anar a les Agustines i llavors mon pare me va posar a l'institut. Mon pare era un personatge molt religiós. No vull dir si beato, no? Però no... molt papista, això dels papes i tal. Llavors te contaré una anècdota, perquè mon pare va anar 45 vegades a Roma a veure el papa, que tenia era una peregrinació tusa. Però això t'ho contava, vull dir, perquè jo ara veure aquell barri sense el tren que passa per damunt els carrers, sense veure les estacions, perquè la meva vida per anar a l'institut era, agafava les vies, passava per davall el pont del tren, aquell pont d'en Gaspar Benassa, que varen tomar i varen refer, llavors passava per dins el que eren els tallers dels trens, que ara és un parc, que també tomaren i el referen, i no sé si ho recordaven, això, i llavors agafava el carrer dels Horts i me n'anava de cap a l'institut. I això era un camí que feia quatre vegades cada dia, vull dir, per tant, era un camí molt freqüentat. I clar, i ara anar a aquest carrer, no veure el tren, semi-peatonal, no?, amb moltíssims de comerços, vull dir, hi ha restaurants, hi ha... Clar, vull dir, dono un poc d'idea de com ha anat canviant aquest primer eixample, aquesta primera perifèria de Palma, no? Jo sempre he pensat que a Palma l'han cantada sempre la Llonja i tal, i, bueno, la Llonja hi està endavant, bé, que dic, no, la Seu i tal, no? I però aquesta Palma, no sé com dir-ho, més proletària, conyo, que no ha tingut cantadors, saps què vull dir? Que no... I que és necessari que... No sé, vull dir... Perquè era una Palma de sang jove, nova, amb una... Els barris tenien una vitalitat, vull dir, la Soledat, per exemple, tenia una vitalitat... Bueno, la Soledat encara ha tingut un cantador que ha estat en Rafael Jaume, aquell que és poeta, que té un parell de poemes referits a la Soledat, super, super meravellosos, no? Però, ja t'ho dic, vull dir, jo crec que hi ha un excés d'escrits sobre el centre, no? I en canvi jo crec que els barris, aquests barris, ja tenen ara tota una vida autònoma, potent, molt vistosa, no? I que a poc va sortint, no? I jo, es flipau en Pere Grau, per exemple, ho trobo una victòria dels barris així, tal, no? Vull dir, la reivindicació dels catalineros o... I la Soledat alerta, eh? I perquè la Soledat, aquesta paraula tan lletja que se diu gentrificació, no només passa aquí on ara estan parlant, vull dir, també està passant a molt d'aquests barris que estan començant a ser robegats, no? Vull dir, pels suecs i pels anglesos i pels fons voltors aquests que compren amb visió de futur.
Eres fill únic? Tens germans?
No, tenc una germana més gran. Tenc una germana més gran. Érem dos al·lots. La meva germana Catalina i jo. En canvi, mon pare era germà de 10 i mon mare era germà de 8. O sigui que vaig tenir, quan tots eren vius, 18 tios i una legió de cosins i de cosines impressionant, no? Vull dir, però clar, vull dir, llavors ja vaig pertànyer en aquesta generació que va reduir es tenir tant de fills, no? I de fet, que me va massa dos i bé, no? Normal, no?
I pujaves sovint a Sant Joan.
Sí, sí, pujàvem sovint, per no dir-te, fins que mon pare se va comprar uns 600, primer havien tingut una moto en Sidecar, una Vespa en Sidecar, i amb aquesta Vespa en Sidecar, bueno, anant al poble, era una espècie de Popeia, no? I, però anaven cada dissabte i cada diumenge. Després, quan varen tenir els 600, sí que anaven cada dissabte i cada diumenge, no? A mon mare li deixaren la casa del carrer Major de Sant Joan, no? I mon pare s'hi va fer una casa que allò ha estat la nostra, no? Vull dir, del poble, i fèiem aquesta espècie de vida llançadora, saps què t'ho vull dir? I dissabtes i diumenges cap a Sant Joan, entre setmana Palma, els estius la meva germana i jo hi quedàvem a ca un concos, a ca el meu predi jove, no? Mon pare i mon mare continuaven fent feina i jo passava els estius a Sant Joan i era un lot salvatge, no? I tenia una bicicleta i els meus dos o tres companys que tenia, que per cert són morts tots dos. Bueno, t'ho vas dir, bon, anàvem a Sineu, a Llubí, a Llorito, a nedar els safratxos que sabien que hi havia aigoneta, i a robar fruita allà on sabien que hi havia fruita per robar, no? I quan acabava aquesta temporada d'estiu, encara record que tornava, i tornava amb una certa pena, no? Una certa... com que dir, ai, he de tornar a casses monges agustines, no? I... Sor Lluïsa, que va ser la meva monja agustina, i tornar a l'institut ja no va ser el mateix, no? Perquè a l'institut hi vaig fer molt de companys que encara continuo tenint, no? I va ser tota una tipologia de vida diferent, no? I jo, la meva primera escola de vida jo sempre he dit, la meva primera escola de vida real va ser anar a Barcelona. Jo era un nimbaciat i anar a Barcelona va ser, bueno, tu, o sigui, un aprenentatge, moltes coses. Però la prèvia va ser l'institut. No era un col·legi religiós. Els professors eren per oposició. Aquesta espècie de cosa laica d'escola pública se mantenia molt ferma fins i tot en ideologia del propi institut, no? I això a mi me va impregnar, no? Vull dir, vaig trobar que no... Jo record, feia segon i un dia va entrar a una classe de ciències naturals que el feia un professor que li dèiem Maxi San Miguel, de mal nom el Gàster, i un moment esmerat va entrar el capellà de l'institut, don Maximino, venia para anunciar a los niños que hay ejercicios espirituales que se pueden apuntar y tal, que ja vol va deixar xerrar, i quan el capellà va sortir, en Maximino va fer ¡ah, hechicero, hechicero! Clar, i per jo, un nin de 12 anys, no?, de família superreligiosa, no? Que un home important, com era un catedràtic de ciència natural, digués hechicero, un capellà, que per mi vaig dir, hosti, això és un altre món, no? He vengut a un lloc que no és el meu normal o natural, no? T'ho dic, vull dir, perquè allà hi vaig aprendre, entre altres coses, això, no? Vull dir, aquesta espècie de relació diferent amb els professors, no? Vull dir, un tracte diferent, no? Un ensenyament de la literatura a on no se privaven d'explicar ni Pío Baroja ni Camilo José Cela perquè fossin Celaya o Blas de Otero, vull dir, perquè fossin pseudocomunistes, no? Vull dir, sinó que no sé, vull dir, jo ho record molt bé, la meva vida a l'institut la record molt bé. Record també lligat a l'institut encara, i record quan, com ara aquesta època, quan instal·laven el RAM, la Fira del RAM, l'instal·laven en aquella plaça de devores d'instituts, i la Rambla estava tota plena de casetones, no? T'ho dic, vull dir, perquè va ser on vaig comprar els meus primers llibres. En el RAM hi havia com una espècie de paradetes, no?, que venien llibres, no? I jo provenia d'una casa on hi havia molt pocs llibres a casa meva. A casa meva hi havia una Bíblia, una espècie de llibre sobre secció catòlica, perquè mon pare era militant de secció catòlica, i estaven subscrits a dues revistes. Una, El Correo de Fàtima, i l'altra, El Mensajero del Corazón de Jesús. Imagina't tu els meus referents, no? I curiosament, aquí vaig poder comprar els meus primers llibres, no? Vaig comprar Guerra i Paz, Los Hermanos Karamazov, bona paraula, i vaig començar a llegir, no? I la meva febre lectora va començar prest, va començar en aquesta edat, no? 14, 15 anys, vull dir, jo vaig posar a llegir d'una forma absolutament desaforada i malaltissa. Jo me vaig anar a Barcelona a estudiar d'enginyer. És a dir, mon pare... tal, i jo, mon pare trobava que els meus tutors de l'institut li deien que tenia bon cap per les matemàtiques i tal. I vaig dir, no, tu t'has d'anar a estudiar d'enginyer. Val, me vaig anar a estudiar d'enginyer. I per estudiar d'enginyer abans havia de fer una cosa que s'ha dit selectiu de ciències, on feien tota la gent que feia ciències, feia aquest curs, que era el primer, que era un curs selectiu, no? Bon, hi havia àlgebra, càlcul, química, física, dibuix tècnic, no? Jo estudiava a l'edifici antic de la Universitat de Barcelona, que té dos patis, no?, units per un corredor, un edifici de l'Elia Rogent. Jo estudiava en el pati de ciències, amb una espècie de safratxet i tal, no hi havia mai ningú. Era un pati com a fosc, no? I a davant hi havia el pati de lletres. Bon Jesús, tu! Una gentada, una animació, pamflets, la policia armada que entrava cada dos per tres. Tu, jo vaig dir, joder, coño, jo no compro això, no? I jo tot el dia estava, vaig estar en el pati de lletres, no? I vaig dir, tu, mira, no, això d'enginyer, no? En gran disgust per la meva família, no? Però vaig decidir que me faria de lletres, no? Vull dir que estudiaria una carrera que tingués relació amb tot aquell trull que hi havia allà de vora, no? I a més allà vaig contactar amb una sèrie de mallorquins que se veien els dissabtes, feien una espècie de trobades a un col·legi menor, que era el Col·legi Menor de Sant Antoni. I el duen, bàsicament, de catit ensenyat en Lluís García Sevilla i en Víctor Garau. Això eren els tres que... I els dissabtes hora baixa, els mallorquins que volien, anàvem allà, allà va ser on vaig veure en Raimon, on vaig sentir xerrar en Pep Malià, on vaig veure recitar en Biel Ferreter, amb una paraula, allò sí que va ser el que te deia abans, no? Vull dir, allò va ser la meva escola de vida real, no? Vull dir, va ser on vaig descobrir, entre altres coses, què eren les esquerres, què era la catalanitat, moltes de coses que després han estat importants per això, no? I els vaig aprendre perquè d'estudiant d'enginyer m'avorria i en el pati de lletres recitals i en cançons d'en Bob Dylan, va ser on vaig conèixer Nadal Batlle, bona paraula, vull dir, allà una efervescència i tal, no? Vull dir, per tant, va ser quan vaig decidir estudiar lletres, no? I a lletres, curiosament, el que m'estirava era la literatura, vull dir, estudiar literatura, no? Era el que m'agradava, no? Jo m'havia fet una llista de llibres canònics que havia de llegir, no? I els llegia, no? Proust, La recherche du temps perdu, Es Manhattan transfer de dos passos, vull dir, tot, vull dir, i deia, no, això és el que m'agrada, no? Però després, curiosament, teníem una assignatura que era geografia, i a geografia, en aquell temps, me'n vaig temer que els geògrafs explicaven coses que estaven passant, no? No, sinó explicaven el territori, explicaven la demografia, explicaven, és a dir, que m'adonaven unes eines per interpretar la societat i l'economia i el territori d'aquell moment. I això me va fer com una espècie de clic i vaig dir, ostres, tu miraré de provar. Provaré d'estudiar geografia, no? I mira, i me va anar bé, no? I va ser... Sempre m'ha quedat, però, el meu... el meu ressort literari, saps què t'ho vull dir? I perquè mentre estudiava geografia se podien fer unes assignatures optatives que, evidentment, els professors recomanaven que fossin optatives de més o manco de l'entorn de la carrera, no? I jo sempre agafava optatives de literatura, no? I què és la literatura? Per recordar encara d'on Toni Casasnovas, vull dir, un dels grans mestres de literatura que hi havia, no? Vull dir, i vaig anar dues assignatures amb ell, no? Vull dir, que sempre vaig tenir aquesta espècie com de cosa que m'estirava, no? I després ja bueno, tu me vaig dedicar a la geografia amb una interrupció important, és a dir, perquè... En aquell temps vaig demanar pròrroga per de l'emili i com que havia estat detengut, m'havien detengut i m'havien fitxat, acusat de pintar llibertat, eh? O sigui, imagina't tu quin tremendo pecat estem del franquisme, no? Vull dir, escriure llibertat per les parets, no? Però vaja, me varen agafar, me varen fitxar, me varen tancar i, per tant, no me varen donar pròrroga, no? De tal manera que vaig haver de venir a fer l'emili aquí a Palma, no? I vaig haver d'interrompre la carrera, no? I vaig estar per aquí perdent el temps en el CIR 14, ha estat una de les sensacions més agres que he tingut en la meva vida, quan me varen rapar, me varen dur allà a Son Sordeta, no sé com se diu, però he passat Son Dureta, no? I quan vaig allà, em vaig dir, ara no puc sortir d'aquí, no? Va ser com una espècie de presó, no? I en tota aquella espècie de rotllo quartelero que hi havia, no? I ja t'ho dic, vaig interrompir els meus estudis i quan vaig acabar l'emili no havia acabat la carrera. No, encara no l'havia acabada, me faltava un curs i pico, no? I no sé, estava com molt desmotivat jo ja havia llegit coses, vull dir, hi havia hagut canvis, no? És a dir, jo sempre faig conya, i no té de conya, vull dir, perquè té una certa... De que jo vaig passar de ser, ja t'he dit, un nim vaciat catòlic, no? Vaig passar a ser una espècie de marxista heterodoxa, no? Heterodoxa, un freudo marxista, que imagina't tu quina cosa, no? Marcuse, tota aquesta gent i tal, no? Llavors me vaig desencantar d'això i me vaig fer hippie, però hippie militant, eh? Vull dir, d'aquest de cabells i del karma, no? I després de hippie també me vaig desencantar, me vaig fer com una espècie d'humanista romàntic i tal, no? I he acabat allò que som ara, que som un folclòric. Jo sempre ho dic, som un folclòric ploramiques, no? I ara ja no sé exactament què és, no? I me vaig agafar a l'època en què havia estat, en què era com a hippie, no? Vull dir, en què m'agradava la música californiana, les meves lectures eren molt kerouacianes, ginsberianes, vull dir, i amb un grup d'amics, entre els quals n'hi ha un que tu coneixes, que és en Frederic, varen decidir que, bueno, que per conya en molt sa vida posaríem un bar vínic, no hippie, perquè això de hippie és com una mica flonjo, no? Vull dir, i va ser quan varen posar un bar, perquè jo, a part de professor, he estat casiner, eh? Vull dir, jo sé que és la vida de casino, conyo, no, i és dura, eh? La vida d'estar a l'altra banda d'estaurell, Déu meu, quin fart de psicoanàlisi que fas cada dia, conyo, la gent que beu copes, no? I aquí vàrem a la plaça de les Drassanes, un dia passejant, vàrem trobar una bodega que posava Bodega San Pedro. Tota la vida la recordaré, perquè havien començat bodega amb unes lletres enormes i llavors no els havia cabut i San Pedro era molt petit, no? Bo, sa B era molt grossa i sa O era molt petita, no? Se traspassa. I vàrem entrar i hi havia una dona que era Vicent, que era Eulàlia, no? I li vàrem demanar una manca en volia i tal, i vàrem fer tec. Per no res, va ser tirat, no? Vull dir que no... I, bueno, tu, i vàrem traspassar allò, vàrem posar un bar que se va dir Gallet, eh? I, bueno, fèrem una doblada, conya.
No hi devia molt de bars semblants.
No n'hi havia cap. Bona música, eh? Bon ambient, bons amos, en el sentit de que tots coneixien molta de gent, no? Vull dir, per tant, allò era un meeting point, no? Vull dir, és un bar des qual han xerrat bé en José Carlos Llop, en Carlos Garrido, han xerrat com un bar mític per ells, no? Vull dir, un bar que els va ser una escola per ells, no? Vull dir, i ja t'ho dic, vaig tenir durant un any i mig o dos aquest bar, no? La qual cosa em va permetre, entre altres coses, comprar-me una bona moto, eh? I, hombre, Easy Rider era una espècie de doctrina per això, no? I encara que fos Easy Rider de Mallorca, llogar una bona casa a la Font dels Morers, des de Montsevalla a la Dragonera, varen llogar també una casa antiga de Cal Mariano Canals, un palau. Va ser una època interessant per jo aquesta, una època interessant i complicada, eh? Vull dir, complicada, a vegades dura i... No sé què t'he de dir. La qüestió, vull dir, és que...
Quants anys tenies aquí?
Mira, jo tenia 49, 60... Tenia 22 anys, o 23, sí. I, bueno, tu, i va ser una cosa, per jo, molt potent, no? Vull dir, vas comptant amb les drogues, amb totes, eh? Vull dir, que digui, no sé, el grup de companyes que vaig tenir, algunes d'elles que me varen fer molt de mal i algunes me varen fer molt de bé, no? Vull dir, però, no sé, va ser un moment molt curiós i era un moment on prenies decisions d'un dia passar a l'altre sense mirar molt les conseqüències que tindrien, saps què t'ho vull dir? Perquè un dia varen decidir traspassar-lo, un dia varen dir no, això s'ha acabat i això ja no, imagina't, tu, hi feia un any i mig o dos que el teníem, no? Ja havien passat per referents entre cometes de marxista, comunista, bandera roja, tots aquests ja els havien devorat, no? I ja anaven per uns altres, no? Clar, i en molt d'ells no hi havia seminaris on t'ensenyassin això, no? Vull dir, tu feies la teva pròpia formació, pegaves les teves caigudes, algunes molt potents, no?, i algunes molt fortes, no?, bueno, i te'n sorties així com podies, no?, i el que te deia, no?, com que no hi havia molt per davant ni deixaves molt per darrere, aleshores deies, escolta, ara això s'ha acabat, i se va acabar. Varen traspassar el bar a uns anglesos que mos donaren una dop barada, no?, i amb aquest dop més, amb som el meu Frederic i tal, mos vam anar a córrer pel món. A l'American Express d'Amsterdam varen comprar una furgoneta a uns canadencs que venien de la Índia, que ja la tenien i tal, no? Bueno, i aquesta furgoneta la varen tenir, no sé, voltàvem per allà on fos, no? I la teníem aparcada a l'estació de Perpinyà, perquè no la podíem entrar, no? Teníem allà hi havia un aparcament i teníem aquella furgoneta aparcada allà de vora, no? Allà on Andalí diu que és el centre del món, eh? Vull dir, l'estació de Perpinyà. Bueno, tu, i això va ser un poc la meva vida. I jo, quan vaig tornar d'aquesta espècie de voltes i...
Quant de temps vas estar?
Vaig estar, a lo millor, 3 anys o 4, voltant pel món. Quan vaig tornar, és que això és curiós, vull dir, realment, un dia passejava per Gènova amb el meu amic Frontera, amb en Guillem Frontera, vàrem veure una casa impressionant, guapíssima, on hi havia una espècie de colmado, però era com un drugstore, venien de tot, no? I posava ser traspassa. I jo li vaig dir a en Guillem havia tornat de Barcelona, el traspassam i posam un bar. I que vaig, bueno, posarem. Batua d'ell, tu, quan me'n vaig tema, estava una altra vegada enrotllat en un bar, que se va dir Pou Bo, eh? Era un bar diferent de les Gallet, era un bar ja molt gran, tenia un pati molt gros, a on hi va cantar a Maria del Mar, a on en Miquel Barceló hi va fer la seva primeríssima exposició, eh? Aquelles catsetes que després va fer... Aquelles catxetes en Can Crua els va tenir exposades allà, i a més mort va donar, imagina't tu, mort va donar una camionada de pedres de torrent, i va mullar les pedres de torrent per dins del bar, la gent quan entrava, tal, recorda aquesta performance de Miquel, no? I això va, de qualque manera, coincidir en la mort d'en Franco. Aquí, el bar aquest el tenc associat perquè el dia que se va morir en Franco, allà se va armar un merder de Caldeu, no? I allà tothom se trobava allà. Era un lloc de referència i de reunió, el bar aquest, el Pou Bo. Llavors va continuar, i tenc per mi que encara està obert, no sé què se diu ara aquest bar, no? Però vull dir, me pareix que encara s'aixim bomba, me pareix que se va dir un temps, i ara no sé què se diu. Però vaja, va ser també un lloc de trobada. Els poetes que eren amics nostres els feien fer una poesia i la regalàvem a la gent amb unes cartolines, no? I Joan Perelló, record, en Pep Albertí, i tots varen passar per allà i varen fer la seva via exposicions i tal, no? I un dia, un vespre, va venir a sopar un que havia estat professor meu, Bartomeu Barceló Pons, que en aquell temps era degà de la facultat de Filosofia i Lletres, no? I me va dir, tu que no estudiaves geografia? Dic, sí, mira, me falten 5 o 6 assignatures. I me va dir, escolti, doncs, si acabes aviat la carrera, hi haurà una plaça per tu l'any que ve, eh? I li vaig dir a en Guillem, mira, me'n vaig a Barcelona, acabar la carrera, envien dos bes, i en Frontera se va quedar gestionant el bar. És un gran favor que sempre li he agraït moltíssim. Per això, Guillem Frontera ha estat un dels meus grans amics i cap pares que he tingut. I de fet, si jo he estat escriptor i he escrit llibres i tal, i és per molts d'ell, vull dir, perquè ell me deia, no, però és que tu serveixes per això, vinga, fer feina, no siguis tan vago, no, vull dir, i tal. I després li deia que això, vull dir, que durant quasi sis mesos jo vaig estar a Barcelona visquent des d'on ves des bar, i vaig acabar la carrera, vaig acabar geografia. Vaig tornar i en Tomeu Barceló me va llogar de professor, i bueno, hi vaig estar 40 anys a la universitat. Sí, sí.
Era Climent Picornell, entrevistat a casa seva a Palma, a la plaça de Drassanes. Unes setmanes després, anàvem a veure el seu amic Frederic Suau, company seu d'aventures. En uns segons escoltam el seu testimoni.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A l'estiu canviam els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida a la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
La lliga s'ha acabat, però els postres no s'atura. Seguim el dia a dia del mercat de fitxatges.
Tractarem d'encertar les peces i, per supost, pues, que rendixen, que connecten amb la afició.
També estarem pendents de l'Eurocopa, de l'Eurobàsquet i de tot el que facin aquest estiu els esportistes de les Balears.
Però amb aquesta camiseta, que per jo sempre ha estat molt especial, i mirant cap allà on podem arribar.
Els postres, de dilluns a divendres, a la una.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant els dos testimonis que han volgut rescatar per la seva història comuna i perquè a finals de temporada, ens queden aquest programa i un mes, sempre és un bon moment per recordar algun dels personatges que han passat per aquí aquest curs. Acabem d'escoltar el geògraf i escriptor Climent Picornell. Ara és el moment de Frederic Suau, algú peculiar per tots els costats, ja sigui per ser hereu de les destil·leries Suau o bé per ser astròleg.
El meu nom és Frederic Suau Vidal, però els que me van posar quan vaig néixer era Federico José María Pancracio Suau Vidal.
Quan vas néixer?
El 3 de setembre del 44. A Palma, en el carrer Montesión. La infància en el carrer Montesión, jo no la record, perquè era molt petit, i tot d'una van canviar la porta a Sant Antoni, un edifici que fa cantonada en les avingudes, que era un edifici molt curiós, perquè vivien una sèrie de personatges en aquella finca, que després, per altres coses, que dic, com a famílies que cadascú ha tocat altres terrenys. I després, el que jo recordo de la primera preadolescència és que meu pare va construir un xalet a Son Armadans. I el que jo recordo és Son Armadans. I era meravellós. Fora vila, totalment. Totalment carrers sense asfaltar. I bueno, hi havia xalets, hi havia diversos xalets, que hi havia una sèrie de famílies, Baiget, diversos, no? Diego Pascual, el Zamora, i, no sé, teníem bicicletes i anàvem cap aquí i cap allà, i era un món privilegiat, absolutament. El que no era privilegiat és que després venia un autocar de Musa, que era la companyia de llavances, vermell, mos agafaves de matí i mos tornaves vespre, passàvem 12 hores, i en el meu cas en els jesuïtes. El qual no era Son Armadans ni era res de tot això, perquè era, és a dir, és impossible transmetre, no sé, qualque pel·liculeta fa una pinzellada, el que era viure una infància o una adolescència en temps del franquisme dels anys 50. No se pot explicar. Te doctrinaven en la impotència. És a dir, tu, pel teu compte, no hi ha res que fer. Llavors, això creava una necessitat, per qualcuns, molt pocs, de transgredir aquella imposició de per teu compte no pensis que faràs res perquè has d'estar en el solc i tirar endavant. Me va col·lapsar tant allò que en un moment determinat, per passar de segon a tercer de batxiller, vaig fer una jugada, perquè sóc molt estratègic, i vaig convèncer els meus pares i en els jesuïtes de que, perquè no era massa fàcil per ells ja, de que si m'aprovaven el curs no tornaria. Van dir, no et preocupis, on hem de firmar? I em van firmar, em van aprovar segon de batxiller i tercer vaig passar a Sant Francesc. Que era el mateix, però no tan rígid. Mon pare feia feina a les destileries Suau. Era el director de les destileries, el que havia fet les fórmules, etc. I mon mare, en aquell moment, no feia feina, era professor mercantil, havia fet moltes coses, però en aquell moment no feia feina, i a la segona part, la darrera part de la seva vida, pues va anar d'auxiliar d'infermeria a Sondurata per necessitats econòmiques. Jo vaig ser director de les destileries durant 6 o 7 anys, en el final del segle passat, fins que va passar algo i vaig deixar, va ser el primer Suau que no va fer de director de les destileries des de mitjans del segle XIX. La història que m'arriba jo era que a la plaça que es deia Jinetes d'Alcalà, la plaça aquella que hi ha on hi havia el Trull, la discoteca Trull i tal, allà eren les destileries. I havia estat abans en el carrer Fàbrica. El nom del carrer Fàbrica de Santa Catalina era per les destileries. I tenien una tradició d'importar i exportar en Sud-amèrica. Importaven alcohol de canya, i feien aquí ron i moltíssimes coses més, herbes i tot el que era. Aquí ja se dilueix història fins el que jo he viscut de segona mà, que per una sèrie de circumstàncies que no val la pena nomenar, mon pare se va quedar sense les destileries durant la guerra civil, perquè mon pare tenia durant la guerra un permís o un cupo per sucre i alcohol, i que, bueno, hi havia gent que li interessava tenir aquest cupo i el van enrotllar i se va quedar mon pare sense res. Era molt bona persona i fàcil d'enganar la relació. Però jo, perquè ell pogués jubilar-se, me vaig fer càrrec als anys 90 de la direcció de les destileries, fins que també va haver una jugada d'aquestes de pam-pum-pim i vaig deixar les destileries, que era l'única feina que tenia, formal. Però va ser molt guapo, perquè quan vaig dir que m'havien despedit, vaig venir i la meva dona va dir enhorabona, perquè tu ets astròleg, tu no estàs per dirigir unes destileries. Va ser un tomb de vida molt gran.
Me podries parlar un poc de ta mare? M'has dit que ton pare era molt bona persona.
Sí. Mon mare era una valenciana que havia tingut una infància amb dos fets molt, molt importants, molt traumàtics. I era que ella tenia pocs anyets i va néixer un germà que va morir en els 2 o 3 anys. Ella ja havia 2 anys o 3 més, després va néixer un altre germà, li van posar el mateix nom des que havia mort, i en els 2 o 3 anys va morir de la mateixa malaltia. És a dir, que ella va viure la seva infància en la mort de 2 germanets i va quedar tota sola. Llavors era com la joia dels seus pares, no? Va anar a estudiar a França, a Set, a València, que vivien, feia esgrima, feia solfeig, feia piano i feia de tot. Fins que va ser un fet important. El meu predir era curtidor, era expert químic en coses de curtits. I aquí a Mallorca hi havia una a Inca i a Llucmajor, hi havia moltes fàbriques de curtits, etc. I ell venia, pues, a supervisar les curticions, etc, etc. I el 36, la guerra, en estiu, i la meva predina i la meva mare passaven l'estiu a Gandia, que era de manera d'origen. I ve el cop d'estat i se queda el meu predí aquí i ma mare i sa mare queden a... Però perquè te facis una idea de com era ma mare, ella tot d'una, el que volia era estar amb son pare aquí i la meva padrina estava histèrica, era histèrica, i estava més histèrica, se va a Mallorca, ell allà, i mig d'un... d'algo irresoluble. I ma mare se'n va anar a xerrar a València en so cònsul d'Anglaterra i va aconseguir que la ficassin amb un destructor, ell i sa mare, que els duen a Marsella. I en so destructor aquest varen anar a Marsella, després varen fer una peregrinació fins a Itàlia i com Itàlia era feixista varen aconseguir venir d'Itàlia a Mallorca. I ma mare, imagina't, això, siguent d'una lata de 20 i pocs anys, va aconseguir arribar a Mallorca amb sa mare, que estava histèrica i sense dobbes ni res, i van arribar aquí a ma mare. Això és una pinzellada del caràcter de ma mare, no? Una valenciana potent. Sí.
I ton pare, perdona, pastor, em podries parlar un poc de sa família suau?
Sa família suau, tenc un cosí germà que era suau, que era capellà del barri aquest que hi havia més enllà de Cima, no me'n record com es deia el barri, tirant cap a la carretera de Bunyola, hi ha un barri que era molt conflictiu, als anys 80, a Sindioteria, que quan va haver l'època de la droga, als anys 80 i tal, va ser de lo pitjoret, aquell barri. I el capellà d'allà era el meu cosí germà, mig any més que jo. Ho dic per la de la família suau, no? Vull dir que hi ha diversos que han estat. Després l'altre germà seu, té molt de cosins, va ser un dels que varen muntar Barbosc, que ha estat mil anys allà darrere el tercer en suau fent de... Dir, sempre ha hagut gent que ha estat com a primera línia de diferents coses, com una energia de relació, de contribuir a fer coses molt diferents unes de les altres, però amb molta presència.
I ton pare era així?
Mon pare era... fins i tot la paraula per definir-lo a certs mallorquins pot ressonar a algo, però no és algo que tingui sentit. Era un senyor. Era un senyor. Era el senyor que ens saludàvem pel carrer. Jo me'n record d'adolescent passant per la rellotgeria alemana, vaig veure un rellotge que m'agradava i vaig entrar i vaig dir que val això i tal. Fa mil anys d'això, no? I tant, i tal. I tal, me'l podria guardar. A quin nom? I li dic Frederic Suau, però en aquell temps Federico Suau. I res, el dugui. Com que me'l dugui? Però vostè és fill d'en Suau. Si se dugui el rellotge, ja pagarà. Vull dir, era com una bonhomia que deien en castellà. Impressionant. Vull dir, no hi havia ningú que dubtàs de s'honradàs i de sa noblesa d'aquell home. El 75, quan va morir en Franco i tot això, ja era pel món. Sobretot Canàries, Marroc, Portugal, aquest triangle de les Bermudes. Quan viatjava, i eren històries. Vaig fer un primer viatge, el 73, vàrem anar a Amsterdam a comprar una furgoneta. Ah, no, el primer havia tingut l'Ull de Vidre, la llibreria, l'Ull de Vidre, que va ser un boom allà, va ser impressionant, perquè és el que t'anava a dir, ja no era marginalitat o contracultura o tot, és que no hi havia cultura, llavors no era contracultura, era inventar-se tot, i a més és que teníem, diríem, una espècie de lucidesa de cara a la terra i l'idioma, etcètera, etcètera. Els popes d'aquell moment que defensaven això eren avorridíssims. Vull dir, que jo, aquest any és l'any d'en Llompart i jo me l'estimava molt i he tingut molta relació amb ell, però tenia un gran sentit de l'humor, però era un buròcrata, un oficinista, vull dir, no? Ei! Què feim, no? Bona hi ha la sang, que bona hi ha la vida, no? I no, primer a ser de l'adolescència vaig anar amb les escoltes, que era l'únic grupet que podien anar d'excursió, I era, abans d'anar d'excursió, pues, missa en els caputxins i no te dic rosari en tornar, però quasi, quasi. I totes la gent de la saga dels molls i tal, vull dir, havien estat molt a prop d'una tendència mental germanòfila. Vull dir, és que música mort fa poc, va estudiar a Alemanya, vull dir, tenien una mentalitat molt cartesiana, molt luterana, aplicada en l'antifranquisme idiomàtic. Perquè res més, no hi havia res més. I què va passar? Doncs pues que del 68, i passa, el que passa a França, el maig del 68, i aquí érem quatre replegats a casa meva, jo m'havia casat el febrer del 68, i estàvem amb Toni Serra, en Jaume Pomar, Guillem Frontera, i quatre o cinc més per allà, en la revista Triunfo, i en informació que mos arribava de País, i les còpies que teníem, perquè era ciclostil en aquell temps, de textos del POUM, Partit d'Obrer, Unificació Marxista i tal, i tenia allà com un caliu, però, és a dir, el 68 a l'escola mallorquina no va succeir. I després tot d'una vez procés de Burgos, i jo estava en la llibreria i me detenen, i diuen, tu no fas pintades, tu no tal, tu dius qui ha de pintar i el que ha de pintar i on ho ha de pintar. Jo dic, què passa aquí? I el que me va afectar és que no va reaccionar ningú. L'únic que va reaccionar, i sempre ho dic, va Sant Llorenç Capellà. Va ser l'única persona que va anar a casa meva, jo li va dir a la meva dona, escolta, el que necessitis, digue'm el que necessitis, perquè aquí estic. Tots els altres companys intel·lectuals i Casa Regional Catalana i les aules de teatre i de novel·la i tot, amb en Jaume Drobé, van desaparèixer tots. I això me va dir, estàs més sol del que creies. Ja no és només en la cultura, sinó que... Clar, ara s'aixar una detenció i, bueno, fins i tot hi ha abogats, però l'any 70, no, 60, no sé quant, 60 i pico, t'agafaven i desapareixies. Desapareixies no físicament, però no se podia atracar ningú. I sol, només en Llorenç Capellà, que ho diré mil vegades, va ser l'únic que va anar a la meva dona i li va dir, si necessitarà algo, som aquí.
T'havies casat molt jove, com vos vareu conèixer?
En els 24 anys per Born. El puesto oficial per conèixer. Vaig veure una dona guapa i vaig dir, epa, què fas? I molt bé, molt... Les dues dones que jo he tingut fills, ara tinc una companya, una dona, casat també, ja fa 20 anys, que són excepcionals. He tingut... perquè em aguantin, han de ser difícils de comptar. Vull dir, hi ha com una relació energètica de dones potents.
Quan vas obrir la llibreria, qui éreu? Perquè, clar, en aquell temps també devia tenir la seva cosa, tenir una llibreria a Palma.
Sí, sobretot perquè tot estava molt establert. Després en Toni Serra va obrir la llibreria Tous a la plaça de Cort. Després van anar allà al carrer del teatre, van fer l'editorial Turmeda, i en el principi era un grup de gent, d'estudiants, de bona família i tots, que a través de... començava l'Enciclopèdia Catalana. I van idear de que vendríem subscripcions a l'enciclopèdia i en aquest moment muntaríem una llibreria que seria un centre cultural, bla, 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 el cuento de la lechera. I hi havia pues, 4 o 5 persones que també, quan jo vaig posar, diríem, el meu tarannà a la llibreria, ja van desaparèixer tots. Fora de la llibreria ja jo vaig dir, pum, la quedava qui la vulgui, qui l'agafi. I vaig muntar amb en Climent Picornell el Gallet. el Bar Esguellet, que va ser el primer bar de Drassanes, bar de Drassanes, bar de música, bar de tal, i va ser una passada. I també trobaven gent pel carrer, i diuen, encara no has vengut, i si no podem entrar. I petava allò, no hi havia res, no hi havia res.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la setmana vinent amb el darrer programa d'aquesta temporada. Vos recordem que sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson i Jim White, Oren Ambarchim, Johan Berling i Andreas Berling i de Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat. Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.